Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals. Com sempre, arribem a les 12:20. Avui estem a dimarts, ja 23 d'octubre del 2018, hores d'ara, amb 15 graus a la ciutat de Lleida, un xic més fresquet que ahir. I ens estan avisant que el cap de setmana ve molt fred, però molt fred. Veurem, perquè això de les previsions ja veureu que es va movent. Després arribarà divendres o diumenge, efectivament baixaran les temperatures. No en va, la setmana vinent entrarem al mes de novembre, per tant, és normal. Vull dir que a poc el que hem de fer és anar amagant ja la roba de màniga curta, pantalons curts, les sandàlies, i començar a traure ja doncs, jaquetes i els jerseis i la roba més d'abric. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica, com sempre. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de barris amb el Cosme García. Ja sabeu que cada dimarts donem veu als barris i que, escolta, ens expliquen coses molt interessants i que, a més, fa molts anys que donem veu als barris i no, aquesta temporada no ho hem deixat de fer. Per tant, avui, abans d'arribar a tres quarts, aproximadament a tres quarts d'una, pelet abans, Cosme García estarà aquí amb nosaltres parlant de barris. També obrirem la finestra, la dels records. Això ho fem aquesta temporada amb el Joan Bellmunt, i ho fem justament per arribar a la una de la tarda. A partir de la una, la Nacional 240, que com sempre ens durà, doncs, com sempre els dimarts, ens durà a buscar aquests consells, aquestes receptes del món de la gastronomia i també a parlar de les tendències, de la moda, dels colors, de la roba, de què es porta, de què no es porta, de què es portarà, de què, si tens l'armari molt vell, no ho tiris, que l'any que ve es tornarà a portar. Amb la Leida Martí parlem de moda. I amb tot això arribarem a dos quarts de dues. A partir de llavors, ja saps que els dimarts el que fem és obrir la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot, jo crec que sí, fins i tot acabem parlant de política. En fi, aquest és el menú per avui. Però abans de tot plegat, busquem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable avui a les comarques de Lleida. Cel molt clar en general. També, poc a poquet, ha anat esvaint-se la boira que hi havia i amb unes temperatures que no presenten molts canvis. La màxima del dia marcarà 20 graus a Lleida o Balaguer, 18 a Tàrrega, 19 graus a Viella, a les seu màximes de fins a 22. I bufa tramuntana, bastant forta, de fet, al Pirineu, mentre que la resta del territori continuem amb un vent més suau i variable que tendeix a bufar de l'oest. Demà dimecres tindrem un temps similar al d'avui, cel serè també a les comarques de Lleida, amb núvols baixos a primera hora, boirines també, i les temperatures no variaran molt, tot i que les màximes podrien pujar una miqueta. S'esperen mínimes de 8 a Lleida i Tàrrega, 7 graus a la Seu d'Urgell i 6 a Balaguer i a Viella. El vent al Pirineu bufarà la tramuntana, també pot ser bastant fort en alguns moments, i a la resta el vent es mantindrà més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Tema que ens canta... Mira, no, dono 30 segons perquè m'ho diguis tu, va. Et dono el número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180, perquè em diguis, escolta, qui canta, què canta, quan ho va cantar i dins de quin àlbum estava inclòs. 664-526-180.
Just as long as I stay, I'll
Neus té clar l'any i el títol. Curiós, però no l'any i el títol. La Neus ens ha dit que això és de l'any 94, correcte. És de l'any 1994 i el títol és el 7 Seconds, 7 segons. És una cançó que està dins del treball discogràfic que porta per títol The Guide i que és de l'artista Yusu Endur, que és la veu masculina, i que per aquest tema va comptar amb la participació de la veu femenina de Nene Cherry, que després va fer carrera en solitari amb magnífiques cançons. És una d'aquestes que trobo deliciosament maca per escoltar, els 7 Seconds. Ens han transportat fins a l'any 1994. Yusu Endur i Nene Cherry, que per cert, Nene Cherry prové d'una família d'artistes. El seu germà, que també va provar sort a la música, va fer grans temes. Ara està, des de fa uns quants anys, doncs, deslocalitzat. Era l'artista que menys s'anomenava Eagle Eye Cherry. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat informativa que començarem amb informació judicial, i és que ha anat a judici ja un veí de Bellpuig acusat de maltractar i abusar dels seus 5 germans quan tenien entre 7 i 10 anys. La vista s'ha celebrat a porta tancada al jutjat penal número 3 de Lleida i la fiscalia demana 16 anys de presó i que indemnitzi les víctimes amb 20.500 euros. També a judici una veïna de Belllloc acusada de quedar-se 80.000 euros de la comunitat de propietaris que gestionava. El judici serà dimecres a l'Audiència de Lleida i la fiscalia demana 3 anys de presó per un delicte d'apropiació indeguda. Condemnat a 8 mesos de presó per amenaçar per internet el rector de la Universitat de Lleida. Va escriure al Facebook de la UDL: «Soc de Daesh King i entraré a casa vostra amb el meu AK-47. I dilluns hi haurà festa amb pólvora». Un grup de suport al raper Pablo Hasél entra a la seu del PSC a Lleida i penja una pancarta al balcó. Unes 15 persones que han volgut reivindicar l'absolució del cantant i recordar que Pedro Sánchez, quan era a l'oposició, es va mostrar en contra de l'empresonament de Voltànic. I ha començat la campanya de vacunació de la grip. Amb l'objectiu de salut d'augmentar la cobertura entre el personal sanitari, el departament ha adquirit més de 1,2 milions de dosis de la vacuna que estan disponibles a tots els CAP i centres vacunals. La infermera de pediatria i referent de vacunes al CAP Bordeta Magranes de Lleida, Amparo Blanc, explica que hi ha gent conscienciada en la necessitat de vacunar-se de la grip, mentre que altra són més reticents a posar-se la vacuna.
Hi ha gent que està molt conscienciada. També hi ha gent que té un factor de risc i no es vol vacunar. Per molt que nosaltres els hi expliquem els seus beneficis i tal, si ells diuen que no, no podem obligar-los a vacunar. Hi ha molta gent. També ells diuen que per la culpa de la vacuna han agafat un constipat. I llavors han passat la grip, també. Nosaltres els intentem explicar la grip. No la passaran, sí que poden agafar un refredat, com tothom, però que per lo menos de la grip no la passarien. Però hi ha gent que encara creu aquestes coses.
Sí, el tema de les vacunes. Per cert que des de ja els infermers ja poden prescriure, Des de demà dimecres els infermers podran prescriure, coincidint, per cert, amb l'inici de la campanya de la grip. El Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, ha publicat el Reial Decret de Prescripció Infermera que permetrà a aquests professionals, la majoria dones, indicar i autoritzar la dispensació de determinats medicaments com les vacunes a partir de demà. Anem a comarques. El poble deshabitat d'Arreu comptarà amb el seu primer accés rodat d'aquí a un mes. Fins ara només s'hi podia accedir caminant 20 minuts per un sender i els propietaris de les cases que ja veuen la pista com una oportunitat per poder-les rehabilitar. Laura Arraut és alcaldessa d'Altaneu i ha explicat que aquesta pista ha de complir la voluntat dels veïns d'Arreu que volien únicament mantenir les cases i que no es deteriorin més del que ja estan.
Bé, estem començant a obrir un camí al poble d'Àrreu, una reivindicació dels veïns. Sí, realment arribem justet. Vull dir, les cases han patit molt i, a més, està inclús vandalisme, que han entrat, han rebentat coses, i ara és el moment on s'aguanta. Refeien taulades o es tancaven finestres, o realment ja aquest poble es perdria com a poble, no?
Curiós que encara en aquestes alçades del segle XXI no s'hi podia arribar amb vehicle. I l'obra social La Caixa facilitarà la creació de 50 microempreses a emprenedors en situació de vulnerabilitat a Lleida. El 70% dels usuaris que decideixen emprendre en el marc d'aquest programa són majors de 35 anys. Busquem l'actualitat esportiva, ho farem amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Fetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs parlem d'esports i ho fem primer recordant xifres. Aquest cap de setmana Lleida va conquerir una victòria a domicili. I jo sé que guanyar fora de casa sol ser més difícil que guanyar a casa, però que normalment passa. Doncs a Lleida feia 239 dies que no guanyava fora de casa. Com ens apuntava Albert Escuera i a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, des del mes de febrer. Ara, això sí, jornada número 9, el Lleida Esportiu segueix invicte i les xifres diuen que és un equip que li marquen pocs gols. De fet, des de fa més de 20 anys no se li havien marcat tan pocs gols en aquesta jornada, la jornada de número 9, i que, a més, en marca bastants més que les darreres, concretament més que les darreres 4 temporades. Per tant, aquesta arrencada de Lleida Esportiu està sent il·lusionant, com també ho està sent la del Força Lleida en bàsquet. 4 jornades, 3 victòries i una derrota. I, a més, la derrota és aquella que dius, tot i que si aspires a tot, surts a guanyar sempre, sempre surts a guanyar, però entra dins d'aquells plans, eh? Van perdre contra el Bilbao. I l'hoquei, que hem de dir l'hoquei? Doncs que l'hoquei estan endolladíssims. Tenen el seu partit avui dimarts al pavelló 11 de setembre a les 9 del vespre, Lleida-Llista-Girona. Lleida-Llista afronta aquest partit doncs des de la segona posició amb 10 punts i el Girona doncs arriba a Lleida des de la 11a posició amb 4 punts. Serà interessant perquè, a més, dels 5 primers classificats, tots encara els hi falta la jornada, que s'ha repartit entre el cap de setmana i ahir dilluns i avui dimarts. Serà interessant, si Lleida guanya, mantenir aquesta segona posició, que jo crec que és ben merescuda.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja donem la benvinguda com cada dia en aquesta hora, minut amunt, minut avall, a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja sabeu que fem de... Un dia ho vaig dir, la Mari Carmen fa de coach. Ens fa de coach.
Punx.
De coach de la memòria. De coach de la memòria, perquè fem un exercici que és recordar el que es deia, el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, i per tant, ara fem memòria ràpid i la Mari Carmen ens dona 4 pinzellades i segur que ens ve al cap alguna cosa o jo estava fent... Jo tenia aquesta situació personal quan va passar això. Doncs mira, anem a recordar. 23 d'octubre de l'any 93.
Comencem amb dues bones notícies.
Mira.
El nombre de col·locacions a Lleida es va incrementar un 9,4%. L'INEM va comparar els 8 primers mesos de l'any 93 amb l'any 92. I en aquest període de temps es van registrar més de 3 milions de llocs de treball. O sigui que això era una bona notícia. Uh-huh. I una altra bona notícia. 13 seminaristes de Lleida, 13, van iniciar el curs eclesiàstic. El nombre d'aspirants al sacerdoci s'havia estabilitzat des de l'any 1983. Durant el curs s'ordenarien 15 joves. A la diòcesi de la Seu van començar 7 i a Solsona 6. En total, en aquell moment, entre les 8 diòcesis catalanes, eren 140 els joves que es preparaven pel sacerdoci. Això sí que era una bona notícia, perquè avui dia podem dir que a la diòcesi de Lleida no sabem si n'hi ha un o quasi un. I punto. i punt. I això sí que la falta de vocacions és gravíssima, i comparem amb l'any 93, que fixeu-vos quines dates donàvem. També les minifires farien rentable les infraestructures dels Camps Elisis. Estaven cercant salons monogràfics compaginats amb jornades tècniques. La Fira de Lleida estava estudiant organitzar un saló del vehicle usat i un altre d'antiguitats. El balanç de Municipalia va ser satisfactori, segons manifestava el president de la Fira, que en aquells moments era el senyor Javier Ticó. Municipalia volia incidir més en temes ambientals. El govern va dir que no pagaria la taxa de residus als municipis. Es va fer un estudi molt específic pels pobles de muntanya, i el conseller de Medi Ambient, Albert Vilalta, manifestava que els usuaris pagarien el cost real del servei, però no augmentarien aquest cost. O sigui, eren també bones notícies.
Si estava ben calculat el cost real...
Sí.
Clar, és que clar. Si estava ben calculat, perfecte, si no, no.
El cost medi, però bueno, semblava que la cosa no aniria a més càrrec, sinó que aniria a menys o s'estabilitzaria. Eren bones notícies. La població de Bassella també estava a la premsa, estava als mitjans de comunicació, perquè volia perpetuar-se en un nou municipi. Bassella, Aguilar i Castellnou eren els nuclis a desaparèixer, recordeu. Els serveis, com la llum i l'aigua, volien que els financés l'administració. L'aigua de l'embassament cobriria les terres més fèrtils d'aquests pobles, d'aquesta zona. I s'estava estudiant construir un poble nou a les terres no afectades per l'embassament de Rialp.
Sí.
Això ho recorda tothom, doncs es va fer i allà estan. No?
Clar, ja suposo que es busca llocs que hidrogràficament siguin bons per recollir molta aigua i llocs en el que s'hagi d'afectar poca gent, però clar, poca gent, el problema és si et trobes entre els afectats. És a dir, si afecta en un poble que hi ha, per dir alguna cosa, 20 cases, dius, no, és que només són 20, ja, però... Si no ets dels 20 afectats, perquè si ets d'un dels 20, doncs, caram, ets molt afectat, no? Va ser un trasbals per la gent que vivia allí.
Molt trasbals, com ha passat en tots els embassaments. Rialp va ser l'últim, si no recordo malament, i es va lluitar moltíssim perquè es fes, perquè hi havia moltes oposicions a fer Rialp.
Des de la llunyania, diem, home, sí, és que s'ha de fer allí, està clar que s'ha de fer allí ja, però perquè no som afectats. Si som afectats, direm, home, potser feu-ho a la vall del costat.
No, i quan us donareu, és que clar, també clar, hi havia això,
també,
hi havia tot. Bé, acabem parlant de crisi, que continuava present a les grans empreses. Volkswagen va reduir 9.000 llocs de treball. SEAT, Comissions Obreres i UGT van convocar una manifestació de protesta multitudinària i el ministre d'Indústria va assegurar que desconeixia les mesures de l'empresa, de Volkswagen. Per la seva part, els sindicats demanaven el pla de viabilitat pel tancament de la zona franca de Barcelona.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En África participé en la ceremonia de la tribu Turkana. Te ponen unos collares con los que adquieres el poder ancestral de los dioses. Mira, me he traído uno. ¿Y tú qué has traído?
Yo, un imán de nevera.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 20 de noviembre. Tendrás hasta 300 euros de ahorro y hasta un 10% de descuento con pago en 6 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
¿Coneixes la SR Outlet a Lleida? A la SR Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la SR Outlet. Dona, a què esperes? La SR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Bankfetel MSAU fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ens acostem a tres quarts d'una, estem a dimarts i, per tant, és en el moment en el que Cosme García arriba amb l'espai de barris, aquest espai que s'ha popularitzat, que fa ja tants anys que tenim en antena, però que no ens cansem de tenir-ho perquè el contingut canvia constantment. Cada vegada que truques en un barri, quan dic truques en un barri em refereixo doncs, que parles amb els seus representants, tenen alguna cosa nova a explicar-nos. I això és el que fem aquí, al barri a barri. Cosme García.
Arriba el moment que ens fiquem en contacte amb els nostres barris lleidatans. Aquests dies han estat d'actes perquè l'Horta de Lleida ha celebrat el seu aniversari i han estat de festa. Ja han tingut conferències, ja han tingut activitats, concursos i també la festa de l'Aplec de l'Horta, que ha sigut una festa encantadora que s'ha fet a la partida Rufea, i amb més de 300 persones participant en un dinar i també el reconeixement als que van fundar aquestes entitats veïnals, la majoria d'ells encara treballant i lluitant per aquest conglomerat associatiu. Avui volem parlar d'un barri de la nostra ciutat de Lleida que ha treballat intensament, que ha aconseguit objectius i que sempre ha donat la cara de forma respectuosa. Estem parlant de l'Associació de Veïns del Noguerola, Estació Segre, i estem parlant amb el Miquel Lluís Sabater, que és el seu president. Miquel, benvingut i bon migdia.
Pues efectivament, Cosme, bon migdia.
Bé, sí, perquè encara no hem dinat i de dinar és bon migdia.
És un predinar, això.
És un predinar, el vermut. Podem dir que és el vermut.
Exacte.
Entrevista vermut. Ara li direm l'entrevista vermut.
Exacte.
Miquel Lluís Sabater, quants anys amb el moviment associatiu que portes tu ja?
Bueno, jo no ho comptabilizo gaire, però com a president més o menys uns 20, entre l'època que va estar en funcions, del Joan Alòs, de l'Antoni Vallès i de la Rosario... I la Rosario, o sigui, de tres presidents, jo ja estava abans, o sigui que 20 i escacs anys amb el món associatiu, exactament.
Han passat moltes coses i han anat passant i desfilant moltes persones a la vostra entitat, fins i tot ha hagut una fusió modèlica a la qual... Doncs altres entitats sembla que també s'han fusionat mercès a la que vau començar vosaltres.
Sí, sí. Bueno, potser ha estat l'etapa més difícil per a mi, perquè de passar d'un barri a tres, de dirigir, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè si és el president, de presidir més que dirigir. De presidir d'una junta pràcticament a dos o tres, pues això és molt difícil. Això és un impacte que no s'agafa de seguida d'avui per demà, no? I llavors això ha estat una època difícil i, bueno, aleshores s'ha assimilat com tu vols dir, modèlic exactament, pues potser no ho ha set, no? Però ho hem intentat, efectivament, i m'ho hem sortit. M'ho hem sortit perquè tenen en compte que nosaltres se'ns havia proposat en dos i tres vegades, ho havíem intentat nosaltres, i se'ns havia proposat fer aquesta fusió i l'havíem rebutjat de sempre. I al final, pues, la vam fer. Fa 4 anys exactament, el dia 29, el dia que hi haurà l'assemblea, el dilluns que ve, fa 4 anys que vam fer la fusió.
Per això és la nostra trucada, Miquel Lluís Sabater. Ho has dit en moltes ocasions i sempre ho has fet amb aquests micròfons. Estaves ja cansat i fins i tot apurat amb algunes qüestions que no te'n sorties i que, bueno, tot això era un pes, era un lastre que no volies ja seguir portant, no?
Exactament. Bueno, jo, a part de dir per aquests micròfons, que em va trucar excompanys de treball i exveïns, em van trucar a casa, no? A veure que, bueno, no era cap cosa de vida o mort, indiscutiblement, no? Però veritablement estava cansat, no? I la gent va escoltar l'entrevista i em va picar la nit i tenia que donar una sèrie d'explicacions. Però després d'això, jo ho vaig proposar en Junta, perquè la veritat és que primer, doncs, m'ho vas preguntar tu, no? I jo ho vaig dir a la Junta i no em van deixar marxar. Per què no em van deixar marxar? Doncs primer perquè era penjar a la meitat dels 4 anys reglamentaris, no? Marxar als dos, com si diguéssim, i havia de constar com una dimissió a efectes legals, no? I llavors va haver una persona molt afina a mi, concretament, amics de la infància, que és el Fernando León, que està d'adjunt, i que jo li vaig proposar que fos president d'aquesta fusió, i em va ajudar en tot i per tot, i va dir, no marxis, i compartirem les tasques de la Junta Directiva. I aquests 2 anys últims han estat compartits amb el Fernando.
O sigui, el Lluquet i el Rovelló s'han retrobat.
Exactament, sí. Bueno, nosaltres no ens han deixat de retrobar mai. O sigui,
no, però vull dir, amb una tasca diferent.
Exacte, vam néixer en frente per frente, de les escales al carrer Comtes d'Urgell, i bueno, ara ens veiem quasi a diari, no? Com ens veiem abans, vaja.
D'alguna forma ho voleu fer d'una forma arreglada, voleu fer amb tots els estatuts a la mà i voleu que sigui unes eleccions molt netes i que en cap moment tu tens les ganes de tornar-te a presentar de cap de les maneres, no?
No, mira, les gestions pràcticament els que estan interessats a la candidatura, a la nova candidatura, concretament les ha portat el Fernando, o sigui, les ha portat ell, menys l'última setmana, o sigui que seran les 2 últimes setmanes, no?
Sí.
Fins l'última setmana que el candidat ja en ferm, que és el PEM Mòdul, pues va demanar que jo estigués en aquestes converses. I llavors les converses s'han fet des de dimarts passat, que demà, o sigui, concretament aquest matí han tingut una altra, ha estat amb el Fernando, el PEM Mòdul i jo, o sigui, ens hem reunit els tres. La cosa va de legal, vaja, per dir d'alguna manera.
D'alguna forma serà candidatura única, sembla ser, no?
Sembla que sé que sí. Perquè ha costat, eh? No és tan fàcil, perquè quan dius, bueno, jo marxo i poseu-vos a treballar per fer una candidatura, doncs pues la veritat és que la gent no s'hi posae, no hi entrae. Eh?
De tota manera, tu tenies una por. Tu i Fernando teníeu la por de que no es polititzés l'entitat.
Bueno, jo crec que el PAP, concretament el dimarts passat, em va dir, mira, jo el primer que faré és penjar la meva americana de polític, al guardapolvo de política aquí en aquest penjarrobes que teniu aquí a l'associació, i jo em dedicaré en tot i per tot al bar.
D'alguna forma és una persona que sempre ha estat al darrere de les entitats i li agrada treballar sempre al PEM Mòdul, no?
Jo crec que sí, o sigui, jo he lluitat molt, eh? Jo he intentat en tot i per tot, i logo la negociació ja l'ha portat lo Fernando directament, no? I aleshores, pues clar, perquè aquí s'ha donat que aquí jo crec que no s'acostuma a donar gaire a aquestes circumstàncies. Jo vaig dir plego i resulta que com un dominó, no?
Tots cauen, tots cauen.
Tots van dir, pues jo també marxo.
Vaig estar precisament dissabte amb la Lolita, també una de les vostres companyes, perquè es va fer la visita.
La presidenta de la vocalia de la dona.
A Can Jueu, i vam estar plegats, i ella també va dir que tenia ganes ja de deixar-ho tot, perquè ja fa molts anys també que està al front.
Una vocalia molt forta, Cosme, una vocalia importantíssima dintre del món veïnal de Lleida. Tu ja ho coneixes, però bueno, cal ressaltar-ho, eh? Jo ho he de fer efectiu, de que la Lolita ha treballat en tot i per tot. Jo fins i tot, a petició del PEM Mòdul, vaig parlar amb ella perquè s'hi quedés, perquè continués la tasca de les dones una temporada, i em va dir que no. I a continuació el PEM Mòdul la va trucar i li va dir el mateix, que no, que no continuaria. Però han forçat la màquina fins al final.
Miquel Lluís Sabate Sierra, què t'emportes i què deixes sense acabar?
No, jo m'emporto... Pues mira, saps el que? L'amistat en la gent de Lleida. No sols amb els del barri, a la gent del barri, sinó en la gent de Lleida. A mi m'ha trobat la gent pel carrer Major. Jo sóc una persona que dono voltes cada dia.
Bueno, ets una persona molt mediàtica, ets molt coneguda.
Exactament. I la gent me diu, no ho deixi, no tal. I comerciants que m'agafaven, em cridaven al seu comerç, teníem reunions d'una hora i intentaven d'en tot i per tot que no ho deixessin, en fi. I això pues, m'ha donat una espenta impressionant per dir, bueno, jo crec que ho he fet bé. Jo crec que la Junta ho ha fet bé.
I què queda? Allò que tenies ganes de que s'hagués fet? Potser lo del pla de l'estació, que hagués estat a l'estació d'autobusos? Què és el que t'hagués agradat acabar? El tema de la meta, veure-ho bueno, inaugurat?
Sí, en general tot el que falta. O sigui, tot el que va dir en premsa al PEM Mòdul, o sigui, el pla de l'estació, l'estació intermodal d'autobusos, la plaça de l'Auditori, a la Rambla de Ferran, el Príncep de Viana, que ha d'anar en diferents direccions que les que hi ha ara, al carrer Claver, doncs concretament tot això. Però bueno, jo marxo amb la satisfacció de que en aquests moments s'estan fent 9 carrers al barri.
Sí, efectivament.
9 carrers. És molt important, eh?
Molt, sí, tota l'avinguda del Segre.
És molt important. Déu-n'hi-do. Perquè en els 20 i escacs anys que jo porto de president i la Junta ha treballat en tot i per tot, no ho havíem aconseguit mai.
Miquel Lluís Sabaté, sí. Jo penso que serà com un agraïment perquè l'altre dia em vaig fer molt content quan vaig saber que presentaràs la festa dels Amics de la Seu Vella i el Dia de la Seu Vella, no? Serà una mica de recuperat, perquè jo sempre dic que vaig agafar el testimoni a les festes de Lleida del meu company Miquel Lluís Sabaté, no?
Sí, jo havia presentat molt, Cosme, com tu molt bé saps. O
sigui, vaig agafar el teu testimoni, jo.
Sí, la gent també ho sap, indiscutiblement, perquè tu encara presentes, o sigui que... Jo no... Jo això de la presentació, doncs pràcticament no havia...
Però és un jo penso que és un reconeixement també que et fan els Amics de la Seu Vella per la teva tasca i per la teva implicació en totes les activitats, no?
Molt important, o sigui, els Amics de la Seu Vella m'han demanat aquesta presentació de l'entrega de guardons del proper dissabte a les 7 de la tarda a la canonja de la Seu Vella i jo estaré allí, o sigui que a mi qualsevol cosa, ja ho saps tu, com a tu, Cosme, quan ens han demanat alguna cosa, allí m'ha estat.
Sí. Miquel Lluís Sabaté, jo només en nom d'aquest programa que saps que sempre ha estat a la teva disposició, que ens has donat moltes primícies, cosa que t'agraeixo moltíssim. A més, aquesta ha estat sempre casa teva, has treballat amb aquesta casa. Per tant, jo t'agraeixo moltíssim a tu, al Joan Alòs, que en el seu moment també va estar aquí, el senyor de Luna, com tu has dit.
President d'honor.
Sí. Que, bueno, ha sigut una entitat que ha nascut a la seu d'una casa regional que en aquell moment no teníeu seu ni teníeu res.
Exacte.
I ha anat caminant molt bé. I...
Allí es va fer la primera assemblea.
Sí, efectivament.
D'allí vaig marxar perquè no m'elegeixin president. Perquè faltaven, es van elegir tots els càrrecs i van deixar pel final el càrrec de president. Jo que estava en l'Emilio Subías, en Pau Descansi, que era el president de la FAP, que havíem estat a la Comissió de Festes Junts, va agafar i va marxar.
Sí, ho recordo. El senyor Miguel Puertolas i la Remi General, se'ls siguin els dos, ho van dir que havies marxat per no ser president.
Vaig marxar, estava a les files del darrere, i vaig marxar. Jo el que sí volia deixar agraït, a part de la Junta, que ja ho he dit, no? Indiscutiblement, és als mitjans informatius de Lleida. Els mitjans informatius, amb els quals jo he treballat en 3 emissores, en 5 ràdios i a una televisió, pues s'han portat a mi de conya, escolta. S'han portat de que gràcies a ells, poguéssim dir, hem fet el 50% de l'altra feina que no ha fet la directiva en aquest cas. O sigui que ens ha servit molt cara a les entitats de Lleida, cara a fer pressió, cara a obtindre reivindicacions que es feien al nostre barri, gràcies als mitjans informatius. I aquí ho dic, no em trago el sombrero perquè no em porto, però gràcies a ells s'ha lograt molt i molt del que nosaltres hem viscut i hem fet durant aquest 20 i escaig anys.
Jo sé que aquest programa de tant en tant i segons que parle ho graven, tipo lo que havia del micròfon abierto que feia el nostre company Carlos Dallar, sempre recordaré, i ha estat molt bé, no? Perquè si és una plataforma i un altaveu obert, tu saps que aquesta casa sempre ha estat oberta a les entitats ciutadanes. Ens van donar aquest any el premi de la FAP i això també ens congratula moltíssim a la casa. I a tu, Miquel Lluís Sabaté, moltíssimes sorts. Jo sé segur que t'implicaràs a més entitats, entre amb elles en Belles Arts, que és el teu grup de l'ànima, el grup de teatre.
Indiscutiblement,
moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí, Ricard, ja ho veus, un altre company nostre, un bon amic que, bueno, que deixa la presidència, però ho deixa en bones mans. Estic segur que Pep Mòdol és un coneixedor de moltes relacions amb institucions, amb autoritats, i jo desitjo el millor per aquesta entitat, que ha treballat sempre molt i bé. Jo tinc un correu que és cosme@copelleide.com. Ricard, el teu correu i el teu WhatsApp, que segur algú ens dirà la seva.
Sí, que, clar que sí. Cosme, mira, el WhatsApp, que és més, jo crec que és més ràpid i més còmode, el 664-526-180, 664-526-180. Escolta, missatge de veu, si tens ganes i te pateix, ho dic perquè també ens agrada escoltar les veus dels nostres oients, i si no, missatge de text, eh? Per exemple, ja saps que a 2:15 tenim la tertúlia dels polítics. T'agradaria que tractéssim un tema avui concret? Doncs enviem un missatge, ara, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim la finestra del record.
Doncs anem a Festa Major, anem a l'embalat de la plaça Mercadal.
Molt bé.
Ens remuntem al darrer terç del segle XIX i principis del segle XX, és a dir, ara 100 anys endarrere, per a constatar que no mancava cap any l'embalat a la plaça Mercadal de Balaguer. Un empresari tenia cura de llogar-lo pel seu compte i tot el jovent, aplegat sense distinció de cap mena, es reunia a ballar els 4 dies que duraven les festes. Els balls de nit de Festa Major començaven a les 9. Una hora abans, la banda municipal, vestida d'uniforme blau marí, donava un tomb per la ciutat. Cal dir que la banda municipal de Balaguer era, de tota la província, la que indubtablement tenia més anomenada i la de més categoria. Sota la intel·ligent direcció del mestre Tribó, eren una trentena els músics que la componien. A la nit, l'únic lloc d'atracció eren les ballades a l'embelat. Aquest, a les 10, ja bullia d'animació i ja la banda havia tocat els primers rigodons sota una gran il·luminació d'espelmes i acetilens. Llavors es ballava fins a la matinada, immensitat de polques, xotis i rigodons. El jove, que es descuidava una mica, es quedava sense ballar el dia de la Festa Major, ja que hi havia el costum de ja un mes abans ullar-se una donzella i convenir per ballar. I per ballar tots els dies de la festa, talment fossin promesos. I d'aquest fet se'n deia tenir compromís. És una frase, una expressió que recordo també de petit, que ens preguntaven, què, tens compromís per la Festa Major? Cal dir que els tímids i pocs decidits que no gosaven escometre cap noia, el solia passar que no trobaven balladora si no era amb alguna forastera, això comptant que aquesta no es portés ja el ballador des del seu poble. I és que un ball era un ball, i un embelat era un embelat. I la dita d'avui, per acabar, ens diu, qui no en fa, no en pot comptar.
I això em ve al peu per dir que si els embelats poguessin parlar, Joan...
Quantes coses, veus? Avui també polideportius, grans sales, però l'embelat també és una altra història desapareguda.
I tant. Gràcies, Joan.
Molt bé, fins demà.
I a nosaltres, que ens queden uns segons per arribar a la una, les senyals horàries que ens diran que és la una, buscarem llavors la darrera hora informativa i després obrirem la Nacional 240. Avui parlarem de cuina, de gastronomia i també de moda, però abans una darrera hora, i és que el sector del transport a Lleida estudia noves mobilitzacions contra la desviació obligatòria de camions a la Nacional 240 i a la AP2. La secretària general d'Astrotrans a Lleida, Sílvia Llobet, va explicar ahir que durant els propers dies decidiran si se sumen a les protestes que es duran a terme el dia 31 d'aquest mes i el 5 de desembre a Tarragona, coincidint amb el pont de Tots Sants i el de la Puríssima, que inclouran una marxa lenta, com la del dia 11, d'aquest passat dia 11, i també un tall de carreteres de mitja hora. Recordem que hi ha molta indignació per la desviació obligatòria i la bonificació en el preu del peatge, que són del 50%. Els transportistes de Tarragona això ho van decidir ahir en una assemblea on hi va haver representants del sector de Lleida, de Barcelona i de Girona, i van decidir fer aquestes protestes. Concretament seria doncs, la tarda del 31 d'octubre, l'endemà és festiu, i el 5 de desembre, just al mig de... abans de començar el pont de desembre. En fi, busquem les senyals horàries. La una de la tarda, ens informem, darreres hores, i després obrim la Nacional 240. I a 2:15, La tertúlia dels polítics, ja saps. Tens un tema? Doncs envia-me'l per WhatsApp. 664-526-180. 664-526-180.
És la 1:30 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rai, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
No solo multiplicaba por 7 la tasa de alcohol, sino que además conducía un autobús escolar con al menos 20 niños que eran discapacitados. Ha ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria y hoy ha sido condenado Santi Morollón.
La pena es de 4 meses de prisión y 1 año de retirada de carnet. La justicia le da un buen susto a este conductor borracho. Uno parecido al que tuvieron que sentir los niños y padres que iban a bordo de la guagua que conducía y que tuvo un accidente, afortunadamente sin percances. Los padres le quitaron las llaves para retenerle porque una vez bajados todos los pasajeros del vehículo, este conductor pretendía irse del lugar del accidente. Después los padres llamaron a la policía que le imputó un delito contra la seguridad vial.
Y mientras estamos pendientes de las labores de rescate del parapentista asturiano, desapareció en el Himalaya. A esta hora un helicóptero sobrevuela la zona donde creen que se puede encontrar. Sus compañeros y alumnos del instituto donde daba clase se han concentrado a las puertas del edificio. Mucha preocupación por saber cómo se encuentra. COPE en Oviedo, Inmaculada Rivas.
Che Luis se acababa de jubilar. Los que han sido sus compañeros en el Instituto Pando de Oviedo y también sus antiguos alumnos están angustiados por su situación. Han colgado una pancarta en el patio del centro. Bernal, te esperamos, dice. Ha habido concentración a la hora del recreo. Dolores Pevidas, la directora, a Laura Álvarez le dio clases de plástica.
Ahora consternados y, bueno, muy preocupados y muy inquietos.
Muy mal, la verdad. Es muy triste porque es un profesor que quieren todos los alumnos y todos los profesores y se nota que la aprecian.
Angustia también entre sus vecinos de la Fresneda que esperan que regrese cuanto antes.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Rai?
El jefe superior de Policía de Navarra, Daniel Rodríguez López, ha presentado su dimisión. La renuncia llega tras desvelarse que este comisario de policía tenía una cuenta falsa en Twitter que utilizaba desde su teléfono móvil profesional. En esa cuenta con perfil falso insultaba a políticos de izquierdas. En Cataluña, Quim Torra sigue inventando puestos de confianza pagados con dinero público en esa carrera hacia su deseada República Catalana. Ahora ha creado un consejo asesor para impulsar el foro cívico y social. El objetivo, organizar el debate constituyente para avanzar, dicen, hacia la independencia. Al frente ha situado al cantautor Luis Jack. Y en China, el presidente Xi Jinping ha inaugurado hoy el viaducto en mar abierto más grande del mundo. Tiene 55 kilómetros de longitud, de los que 30 kilómetros están levantados sobre mar abierto. En su construcción se han empleado 400.000 toneladas de acero, que es lo equivalente a 60 torres Eiffel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes el nombre propio sigue siendo Lopetegui, que se la juega ante el Victoria Pilsen. Corrochano.
Viene contando el partidazo en las últimas horas que el futuro de Julen Lopetegui depende de ganarle al Victoria Pilsen para poder sentarse este domingo en el Camp Nou, en el estadio del Barcelona. Una derrota, un empate provocaría un cambio en el banquillo y el elegido por el Real Madrid para sustituirle sería el italiano Antonio Conte. Así ve Lopetegui, así se ve Lopetegui para el partido de esta noche ante el equipo checo.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí. Al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición y con ganas de ganar el partido, haciendo un gran partido.
El partido es a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Es el tercero de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid tiene una victoria y una derrota. El otro partido del grupo es el partido entre la Roma y el CSKA de Moscú. El Valencia juega en Suiza a las 7:05 contra el Young Boys. Lo hace en un campo de césped artificial. Y el otro partido del grupo es el Manchester United Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo como gran protagonista. Acaba de salir la lista del Atlético de Madrid para el partido en Alemania frente al Borussia Dortmund. Diego Costa y Savic entran en la lista de Diego Pablo Simeone y se queda de la lista Jiménez por lesión. A las 6:30 comienza el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo vais a hablar de la última voluntad de un misionero que ha dejado una huella imborrable en el pueblo al que dedicó su vida.
El misionero javeriano es Marino Rigón. Falleció en Italia hace un año, pero su última voluntad, como decías, era ser enterrado en Bangladesh, el país en el que desarrolló su misión durante 60 años, en los que construyó 15 escuelas primarias, una superior y varios hospitales y clínicas. En 1971, durante la guerra que supuso al final la independencia de Bangladesh, se arriesgó a prestar asistencia médica a los denominados combatientes por la libertad. Sus restos han sido recibidos por 3.000 personas, cristianos, musulmanes e hindúes, que quisieron así mostrar su gratitud por toda una vida entregada sin reservas. Como reconocimiento, el cortejo hacia su sepultura estuvo acompañado por una guardia de honor y el ataúd fue envuelto con la bandera nacional y en un país de abrumadora mayoría musulmana. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sé que ho estaven esperant, perquè després del butlletí els dimarts aquí al migdia COPE a Tarragona i a Lleida, què passa? Doncs que s'obre la Nacional 240 i jo dic les paraules màgiques, que són Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia, Mònica
Com
Carrasco.
Com estàs?
Molt bé.
Ei, tens gana?
Ui, sí. A més, estic aprenent molt aquest mes, eh?
Clar, perquè...
La cuina aquesta, sí.
Sí, saps que crec quina és la clau? Que posem a prova el cuiner.
Home, no sé si ho haurem de repetir, això de...
Sí, m'agrada.
Els fem venint, els hi diem i vinga,
clar, també
lo que
dic,
salga.
També et dic, hi ha cuiners i cuiners,
sí,
eh? Perquè aquí el Juan, jo crec que l'emoció del directe és el que li agrada i ve aquí i ens diu, no vull saber la recepta que demanareu, em sortirà allò a raig, el primer que em vingui al cap. Juandi, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Si no, no es emocionante, hombre.
Si no, no es emocionante, exacto. No. A mí le agrade que le diga, mira, tienes tres ingredientes, hazme un plato, ¿no? Esto es lo que te, los retos estos
sí.
que te gustan.
Te tengo que decir, Juandi, que este fin de semana triunfé.
Ah, muy bien.
Pero con el plato básico. Con el, con el del arroz hervido.
Bueno,
pero hice el sofrito y ya no utilicé ni la cazuela ni el agua hirviendo 20 minutos antes. No,
sofrito
ya lo hice
previo,
directo.
¿No?
Correcto, arroz en la paella.
Y el sabor mucho
y
mejor.
Y añadiendo... Oh, vaya,
los final, niños pues, encantados.
Pues sí, pero es curioso porque no deixa de ser arroz bullit, arroz blanc, per entendre'ns. Pero es que casi no te hace falta acompañarlo con nada, casi.
Es verdad,
¿eh?
Es cierto.
Claro,
es cierto.
Perfecto.
Sí, sí. A mí, claro, un plat d'arròs blanc sempre diuen que és menjar de malalt.
No.
Sí, va, però
no,
si es fa bo...
I amb aquest gust és diferent, amb aquesta sí. manera és diferent.
Clar. Doncs arròs blanc al Xivarri i a la Muela, al carrer Pubillo Oriol de Reus, no n'hi ha, no, Juan?
No, però podemos hacerlo, no hay problema.
Pero, bueno, si alguien lo pide...
Bajo demanda, no hay problema.
Si alguien lo pide, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, por supuesto, lo haremos muy rico, ¿eh?
Mira, la semana pasada, poden recuperar el podcast del programa, Juan, nos trajiste un plato que está en la carta de la Muela,
sí.
este arroz Montsant,
sí.
con vino, sabor fuerte. Hoy... Te pido que abras la cocina, pero no de la Muela o del Xivarri, la de casa.
La tuya.
¿Eh? Un plato que tú, o que cuando lo comes o lo haces, es como la magdalena, ¿no? De Proust, esa que decía. Esto es verdad, me transporta a casa. Este sí. plato para mí es casa, ¿no? Porque lo hacían tu madre, tu abuela, tu padre, o lo haces tú siempre, ¿no? Para tu familia en casa.
Sí, sí, pues tengo un montón de estos, ¿eh? De
sí.
verdad que tengo, gracias a Dios, tengo un montón de platos que realmente me emociona y tal.
Claro, ahora recuerdo que tú en el primer día de cocina de este octubre nos dijiste que se comía muy bien en tu casa.
Sí, sobre todo, se comía muy bien.
O sea, tienes buenos recuerdos en este
sí,
aspecto.
Sobre todo, sí.
O sea, problema ahora para escoger.
Sí, bueno, vamos a coger un guiso de tomate con conejo, no tengo problemas.
Ajá.
Ah, bien.
Un guiso de tomate con tomate y pimientos, con conejo, que es maravilloso, hacia mi madre, y la verdad que está súper bueno.
Ah, pues venga.
De mojar bastante con dos o tres barras de pan.
Oh.
Esto también está muy bien.
Es
un abrazo desde aquí a los panaderos artesanos de la tierra.
Sí, sí, es muy, muy bueno. Sí,
pues venga, cuando
bueno,
tú quieras.
Es sencillo. Cogeremos tomate pera, ¿vale? Tomate pera,
¿sí?
Cogeremos tomate pera, donde tendremos tomate pera, pimientos rojos grandes, un conejo, ¿vale? Y también vamos a añadir también un poquito de un conejo de calidad y también un poquito de pollo de corral. Haremos un mix, ¿vale? Sofriremos bastante bien lo que es en la sartén, una sartén honda, toda la carne. Una vez que tengamos toda sofrita y toda bien cocinada, sin terminar de hacer, se saca, ¿vale? Se coge, se rayan todos los tomates, todos los tomates pera, se rallan todos los tomates, se trituran todos y se asan los pimientos. Una vez que tengamos el tomate rallado y los pimientos asados, lo que haremos será añadir otra vez la carne a la sartén, lo podemos a reducir, y añadiremos todo el tomate rallado. Y hacer chup chup tranquilamente, sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de nada, chup chup. Chup, chup, literalmente. Una vez que tengamos todo eso ya la mitad ya reducido, la mitad ya se haya empezado a mezclar todo, cogeremos los pimientos y haremos tiras de pimientos, así trozos grandotes, los añadiremos dentro. Esto conseguirá que será todo como una pastita con toda la carne y quedará súper melosa y súper, súper rica. Yo aquí también te le puedo añadir después un huevo frito encima, porque es bestial. Puede ser un huevo frito encima, con su puntilla bien hecha, que caiga la yema por ese guiso de tomate. Y guiso de tomate queda súper oscuro, porque queda súper contundente, súper sabroso, queda súper bueno. Entonces, eso lo reduces bien, y ese guiso puedes tener dos o tres días en la nevera, y al tercer día lo sacas, lo calientas un poquito, y está súper rico. Es un guiso súper fácil de hacer, pero realmente, realmente es súper sabroso. También puede ser un guiso de tupper, sin ningún tipo de problema.
Es verdad.
Porque en vez de conejo puedes añadirle un buen pollo, puedes añadirle tal, y que sea más fácil de comer en el trabajo, que no tenga tanto hueso, pero sobre todo el guiso este de conejo, ese sabor del tomate con el pimiento bien reducido, esa mojada de pan, eso es el recuerdo que tengo yo de la infancia y es maravilloso.
Pues mira, mira tú que se lo has dicho, este es muy fácil y realmente es que es un plato que después es contundente, sí. ¿No? Y eso que tú dices, es de casa, es de dedicarle claro. Rato, pero difícil no es.
Para nada, es que yo creo que, como decía el gran Santa María, ¿no? De Canfaves, decía siempre que la cocina cuanto menos es más, ¿no? Y sí. Debemos seguir su consejo. Yo soy gran admirador de esta persona, que ya falleció hace unos años, pero realmente yo me baso en esa cocina, me baso en la cocina de la simpleza y de la transparencia. No por poner muchos más ingredientes va a ser mejor el plato. Yo creo que cuanto menos es más, un producto es muy bueno, no hace falta tocarlo.
Claro, y lo que el que entiu siempre el Juan Díaz, cocinemos más en casa, por favor.
Compartir con los hijos, sí. Compartir momentos.
Bien de perder la bola cuina.
Sí, si sabe más, además no pasa nada. Y si no, tenéis mi número, tenemos un testing. No hay problema.
No, pero es verdad, es que al final no se nace aprendido. O sea, te tienes que poner en la cocina, hacerlo mal una vez, a la siguiente saldrá mejor. Y sin miedo.
Sí, claro. Yo con mi hija lo hago bastante. Intento cocinar para que ella tenga esa cultura gastronómica, esos valores gastronómicos en los cuales después el día de mañana le servirán para desenvolverse bien en cualquier tipo de restaurante y además a más tener ese valor gastronómico
claro.
Y más adelante que pueda también cocinar en casa.
Eso es importante porque además si cocinamos con los peques de casa claro. También sabrán comer y elegir mejor después, claro,
y
¿no?
Y valorar mejor la comida y puede haber días para todo. Puede haber días para una buena pizza, también casera en casa, podemos hacer la masa casera y hacer nosotros la pizza uh-huh. O puede haber días para todo, pero también vaya. Hay que tener esos días para también para comer bien y comer sano, y sobre todo que ellos se involucren en la cocina, porque es la única manera de quitar las estanterías de quinta gama de los supermercados.
Exacto. Doncs mira, este guiso de tomate y conejo, buenísimo, que es para Juan Díaz casa, ¿eh?
Sí, es casa,
eso sí. Es importante. Ricard, nosaltres ho deixem aquí per avui, ens queda encara una setmana amb el Juan Díaz, sí, no sé sí. Quin repte li posarem la setmana que ve.
Bueno, a veure, va, pensem, tenim una setmana.
Anem pensant. Juan Díaz, bueno, he de dir que aquí estarà dimarts que ve aquesta hora, però sempre se'l poden trobar a la Muela o al Xivarri, al carrer Pubillo Oriol de Reus. Un placer tenerte por aquí, que tengas buena semana.
Igualmente a todos, chicos.
Gracias, Juan Di.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cholo, Simeone, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al partidazo.
Si la mamá le dice a Simeone que haga un biberón, ¿le voy. Meten un problema?
No, voy.
¿Y cuántas horas duerme, Simeone?
Para estar bien, 7 horas.
¿Seguís siendo
siete,
mucho
siete,
peores siete, que el Madrid o el Barça?
7 horas. Desde los resultados, no.
Sin Cristiano, ¿os habéis acercado al Madrid?
Sí, seguro. Griezmann, en este año que pasó, fue el mejor del mundo. Es algo muy bonito que le va a pasar al club, de tener la final de la Champions en nuestro estadio. Después de la realidad.
Ha sido un placer, Cholo.
Venga,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Hola, vecina. ¿Me has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ara, Ricard, a la vegada, si haguessin tingut els micros oberts durant la publicitat, els oients, no sé si jo crec que m'haurien donat la raó, i estàveu aquí, Ricard Álvarez, i Aleida Martí, rient del que jo acabava de dir. Aleida, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Aleida. Perquè,
no, és que jo els he dit, quedenos res per Nadal.
Quedenos res.
I s'han posat a riure, ala, ala, exagerada. No, no, senyores i senyors, bueno, que ja hi res, som.
Queda més i mig, realment.
Que ja hi som.
Que, no queda massa.
El que passa és que el tema carrers i aparadors...
Que ja hi ha torrons al supermercat.
El Nadal arriba l'última del Black
Friday.
Mira,
s'està fent un ball d'Aleida.
Sí, saps per què? Perquè un es diu que queden torrons, he pensat amb la Ruth, que era de la dels polvorons.
És veritat. Que hi ha gent que,
polvorons.
Hi ha gent que comença a menjar torrons i al novembre, i gent que comença a menjar polvorons i li allarguen fins al març.
Jo, si començo el novembre, ja l'operació en vinícola he de començar el dia 7 de gener.
Sí, jo faig l'operació taula camilla. Però bé,
a la camilla.
Escolta, a veure, ara que m'has tret del tema de torrons, Aleida, quin torró t'agrada?
Jo, doncs pues mira, a mi m'agrada el dur, el de Gijona de tota la vida.
T'agraden tots, Aleida.
El de xocolata.
És que perquè som plan llista.
T'agraden tots.
Sí, m'encanta també aquell de coco, que és el que va recobert per fora un xocolata negre.
Veus,
aquest
has
també
dit tots ja.
És que li agraden tots. És que agraden
no,
tots.
No, me queda el de
el de llema. Aquest no?
No, no massa.
No tant.
No massa, no massa.
No. Però bueno, que també me'l menjo, vull dir, no passa res.
No, però si hi és, aquí no es tira res en aquesta casa. Però bé, ja parlarem de torrons, no ens anem del tema. Amb què venim avui, Aleida? A veure, moda, tendències, què?
Doncs mira, començarem a parlar de... donarem petits trucs. La setmana passada estàvem parlant, és que m'he descol·locat pensant en
menjar. Del Nadal, clar.
No me'l Nadal, me'n menjar. Ens hem...
Massa torrons.
Sí.
És que sense n'ha anat la ment, sense voler, un instant...
És que li agrada menjar l'Aleida, li agrada molt menjar l'Aleida.
No, és que ara quan digui...
Però si la setmana passada va dir que no esmorzava res.
Sí, però és de bon menjar.
Ja, és que, bueno, el que són marranades, això no entra dintre l'esmorzar. Perquè és gust, ja, no és una altra cosa. A veure.
A veure.
Trucos per estilitzar la teva figura. És que jo no m'ho crec.
O sigui, no estava preparat, això. Ara, o sigui, estem parlant de torrons i ens ve amb trucs per estilitzar la figura.
Però això m'estava partint, saps?
T'ho agrairem molt, especialment el Ricard i jo.
Jo tinc el paper blanc aquí davant ja.
Jo estic prenent nota.
A veure, com tots sabem, vale, a principis de setembre tots ens apuntem al gimnàs, comencem a fer dietes, sí, tot això, no per treure els excessos de l'estiu, per preparar-nos pels excessos que farem pel Nadal.
Sí, és la prèvia, vale?
És la prèvia. Per què? Perquè dius, jolín, és que pujaré 3 quilos, doncs més val que n'hagi baixat 3 abans, em pujo 3, me quedo igual que al final d'estiu.
Tot són matemàtiques.
I ho hem disfrutat tot.
Exacte.
Doncs ja està. Doncs a veure, bueno, no cal que fem tantes dietes si realment pillem 4 truquillos així al vol.
Tot ajuda, eh? O sigui, una mica de control, de dieta, una mica d'exercici i els truquillos de l'Aleida i perfectes.
I ja està. I anem tots de mà a mà, que és ideal. No ens hem de deixar els sopars del dissabte a la nit ni les pelles del diumenge.
No, importantíssim. S'ha de viure la vida.
Vale? Bueno, total, què generalment ens ve al cap quan pensem en dissimular? Negre. No, doncs fora. Traurem el negre. Farem els trucos sense anar de negres.
Molt bé, un repte. Un repte pel Ricard, especialment.
Tan maco que és.
Bueno, aquest any li regalarem per Nadal un polo de colors.
Ara està dient això i tant ella com jo anem de negre avui.
Bueno, va, Mònica, porto combinada amb una americana blanca.
Això és veritat.
Ah, oh,
això és
caram.
Veritat.
I li dono el truco. I va amb les liles, o sigui, no sé jo l'ideal que vull. Pues total, primer truco que és superfàcil, que també el podem fer tant homes com dones, vale? Que és ensenyar el que són els turmells.
Ah?
Ensenyar els turmells estilitza, pujar el que són quatre ditets, bueno, dos, tres ditets, al camall del pantaló fins per damunt dels turmells, més, i sobretot amb les dones, per exemple, si et fiques uns estiletos, te fa la cara de mà molt més llarga.
Molt bé, mira, veus, ensenyar turmell. O sigui,
vale?
Allò, fem aquell, pugem el pantaló un pelet, vale. I ja es notarà.
I si t'hi fiques, ja una jaqueteta llarga, encara més. Per què? Perquè la jaqueta llarga et fa allargar el que és la silueta i com que, a més, t'allargues els peus de l'altra banda, doncs pues toma, la Michelle Bunchen, tu. Saps?
Sí, igual, igual, jo ja m'hi veig, ja m'hi veig.
Jo sí.
Jo sí, jo menys el color dels ulls, tota la resta, igual.
Home, jo ara, el pròxim dia que m'ho fiqui l'estil aquest, aniré així caminant pel carrer a veure si...
Molta qüestió és l'actitud que hi sí. posis, de vegades, no només el que portis. Mm.
A mi això, si vols que et digui sincera, ara sí que us faré una confessió, és que a mi m'ha passat alguna vegada. Perquè, clar, tots sabeu que jo sóc baixeta, vale? Què passa? Que hi ha hagut vegades que m'he ficat pambes, vale? I m'he sentit alta. Però hi ha vegades que, segons amb quins tacons he anat, he dit, hosti, avui em sento baixeta.
Ah, perquè és l'actitud que hi posis.
Raro, sí. I aquí té tota la raó del món. La Mònica és l'actitud. Si tu et creus que ets alta, tu...
Seràs alta.
La Ordovés, la de My Pip Toes, aquella noia fa 1,52 m.
Una bloguer, no? Sí, una bloguera importantíssima, no?, que treballa a nivell internacional, sí. I és ben petitona i, de fet, no?, és de les seves banderes, de dir, doncs,
escolta. Sí, però normalment porta talons o sabates en plataforma o sabates inclinades molt
jo
altes.
Jo crec que ha anat variant amb
sí,
el temps.
Sí, ha anat variant bastant.
Si plana, igualment... no deu anar.
Però, Ricard, 1,52 m...
Sí, sí, no, aviam, no te'l pot... Sí, sí, correcte.
O sigui, sí, no. Jo, per mi...
L'actitud aquí ja ha de fer molt. Vinga, doncs més consells
sí,
per
després,
estilitzar.
La cintura, doncs una miqueta més alta. A més, ara tenim la sort de que es porta la cintura a nivell de la cintura, vale? Doncs com te fa també el cos una miqueta més curtet i generalment portes el que és una peça holgada, el tindre la cintura alta te fa que el tall visual... sigui més amunt que amb el de cadera, com se portava fa un temps, i també t'allarguin les cames. Te fa la cama visualment molt més llarga.
Això és anys 90, també?
La cintura...
Aquells pantalons, aquells texans de cintura molt alta.
No molt alta, sinó al lloc.
Sí, és on tens la cintura. És al mig, la cintura. Pel melic, vaja. No?
Sí, sí, el pantaló que t'arribi pel melic,
pel
no pugi melic. Més, tampoc.
Sí, no, perquè si no després te fa un efecte allò com a friquí, no? No sé, raro, d'anar aquí amb cuidado.
Molt bé, doncs la cintura al seu lloc, que això ens ajudarà.
Després, jugar amb contrastos. Per tant, si et poses una peça molt clareta, tipus un vestidet, doncs juga amb els llargs i els colors perquè faci una miqueta de compensació. M'explico. Vestidet blanquet, curtet, estil midi, jaqueteta caçadora, que ja és una miqueta més llarga de la cintura, per tant, queda molt poca diferència entre el que és el final del vestit i la jaqueta, i com que li fiques un color negre o un color vi, així més fort, ja també et contrasten els dos elements. I si després li fiquem unes sabates també fosquetes, amb conjunt de la jaqueta ja...
O sigui, això molt millor que el monocolor, fins i tot, per dissimular el contrast.
Sí, el contrast, sí. Veus perquè, per exemple, el que dèiem, el negre, doncs més aviat en petites dosis, perquè també, si no, queda com avorrit. No?
Això sí.
Després, com ho podem arreglar? Doncs, per exemple, el pantaló amb una blusa, així una miqueta més divertida, o com, per exemple, que dèiem, m'has dit avui, vas negre, però, bueno, l'americana, que és completament color marfil, que és blanca, amb les sabates de color, doncs ja li dona un toc, per molt que vagis negre.
Clar.
Però ja és donar-li, pues, plaf, pinzellades de tons.
Molt bé.
Després, els pantalons, amb pinces si són millor. Vale? També te fan un efecte que t'allarguen una miqueta la cama i sempre queda una miqueta més estilitzat. També, sobretot a la gent que té cadera, perquè com que generalment els que porten pinces són els d'estil capri, que també són per damunt del turmell,
sí.
Doncs t'estilitza una miqueta més el tema de la cadera. No se't veu tanta cadera. Vale? I després, sobretot, combinar-ho doncs, una miqueta amb les peces especials, com per exemple poden ser els pantalons tipus culots, etc, etc. Fer-los, per exemple, amb ratlleta primeta,
ah,
que també t'ajuden a estilitzar-te. I si, per exemple, ara que també en aquesta època que estem, que es poden portar molt còmodament, són les sabates destalonades, que també queda molt bonic amb aquest tipus de, amb aquest tipus de pantaló.
Molt vale? Bé. Sabata destalonada. Jo estic apuntant tot perquè necessito tots els consells possibles per utilitzar.
Una altra cosa que també ens aniria bé, el que és el marcar la cintura a través d'un cinturó, uh-huh, com sempre s'havia fet, per sota una altra vegada el que és el jersei i per damunt el cinturó a mida de cintura. Mm. També queda molt... que t'estilitza.
I gruixut o prim?
Pues jo faria una mida... Ara ja ample no es porta, vale? Amplot no es porta, però sí que tampoc el més primer, sinó una mida normal, la que té que abrir els texans, com si diguéssim. Mm-hmm. Jo faria d'aquestes així.
Fixeu-vos una cosa que ja ho vas apuntar la setmana passada parlant de la moda per embarassades, que al final hem de canviar el concepte que tenim, de que a vegades per dissimular es tendeix al més ample, no? I al més, no? Allò més suelto, i al contrari, de vegades el que necessitem és allò, cenyir la cintura, per exemple, no? Fer,
marcar
donar aquesta forma.
Sí, correcte. Jo crec que sí. Bueno, jo amb aquests trucos així, generalment tu pots ja aplicar molt, per exemple, perquè si parlem de jaquetes llargues, doncs, bueno, ara que és aquesta època, pots utilitzar-ho i ficar-te els trenys. Els texans són els que et queden millor així romangadets. L'estil amb pinzes, doncs, bueno, els pantalons més de traje. Vull dir, que són pinzellades bàsiques que després tu, al teu dia a dia, segur que les tens dins de l'armari i les pots anar utilitzant.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, amb això hem d'acabar amb la dada que jo us dono cada setmana. A veure, sempre m'agrada pensar a veure si us descobreixo alguna cosa o no. Doncs mira, per exemple, avui parlarem de colors.
Vinga.
Ja que has dit, no? Fugim avui del negre, no? Mm. Doncs clar, nosaltres avui en dia podem triar, no? De quin color ens vestim, això en funció de l'ànim, del gust i del que sigui. Doncs va haver una època, l'edat mitjana, en què tu no podies triar. El color del que et vesties venia imposat per la classe social de la que formaves part. Llavors, per exemple, els nobles vestien de vermell, els burgesos, els banquers vestien de verd, i els pobres, els pagesos, vestien de marró. Tu no podies triar.
Que curiós, doncs aquí, escolta'm, els de les pel·lis no estan ben documentats.
Ah, veus? Però si t'hi fiques...
De vermell que es veguessin bé,
Que es veguessin bé, que sabessis que ell és el noble al que has de rendir, diguéssim, pleitesia, no? Llavors, però sí, és veritat que si us fixeu les pel·lícules, no?, que evidentment es fa la recreació, la majoria de gent del poble vesteix això de color fos, de color marró, no?
Sí.
Al final suposo que també era el més barat perquè els tints devien ser cars, no? Suposo que tot està lligat. Però bé, sort que avui en dia podem triar. Noia, siguis més pobre o més ric, pots triar una mica, no? Això ens ho deixen, almenys, als pobres.
Menys mal.
Molt bé, doncs, Aleida Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies, Aleida.
No necessites dissimular res, però bé, gràcies pels consells. Que tinguis bona setmana.
Un petó, adéu, gràcies.
I, Ricard, tu i jo arribem a 2:15.
Home, jo alguna cosa dissimularé.
Jo necessito dissimular, no, jo alguna cosa no, molt necessito dissimular.
O estilitzar. No, digue-li com vulguis. Jo crec que amb aquests consells cosa faré.
Alguna cosa farem. Jo crec que farem goig. Que tinguis... Acaba de passar bon dia. Ens parlem demà.
Igualment. Adéu, Mònica.
Com cada dimarts, a 2:15, saludem els companys de COPE Tarragona i COPE Lleida. Bueno, hoy nos quejaréis, no paramos de daros buenas noticias. Hoy Patricia Suárez, presidenta de Asufin, tiene una de esas buenas noticias que dar a cientos de miles de consumidores que contrataron su hipoteca con la cláusula suelo y que llegaron a un acuerdo con el banco para anularla. Pero anularon la cláusula suelo, pero sin recuperar el dinero pagado de más de forma retroactiva. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, la buena noticia es que parece que un juez ha pedido a la Comisión Europea, a Europa, que se aclaren esos acuerdos, ¿verdad?
Bueno, esto viene del Tribunal Supremo. Sabéis que primero dijo que la cláusula suelo sí, pero sin retroactividad. Uh-huh. Después llegó Europa y nos dijo que sí, que nos devolvían el dinero. Y ahora viene la segunda derivada, y es que durante todo este tiempo los bancos nos han ido ofreciendo acuerdos a cambio de renunciar al dinero que habíamos cobrado antes de 2013. Esto lo hacían porque el Supremo decía que tenía que ser así, pero cuando ahora Europa ha dicho que no tiene que ser así, ¿qué pasa? Pues otra vez más el Supremo a veces dice que sí y a veces dice que no, y los tribunales de primera instancia han dicho, pues mira, concretamente un juez de Albacete ha dicho, vamos a preguntar a Europa.
El
juez de Albacete cree que sí corresponde devolver el dinero y anular esa novación, pero a ver qué nos dice Europa.
Vamos a esperar. ¿Cuántas personas crees tú, Patricia, que pudieron negociar en su momento con su banco y ahora podrían reclamar?
Bueno, se calcula que al menos un 30 o 40% de las personas fueron a reclamar al banco y el banco les ofreció esta solución. Y con tal de no ir a tribunales, pues han aceptado. Claro, aquí pierden bastante dinero. Estamos hablando que a lo mejor en una hipoteca de 200.000 euros puedan estar perdiendo entre 6.000 o 8.000 euros. Es dinero.
Claro que es dinero. Oye, dime una cosa. Si Europa se pronuncia a favor del consumidor y por tanto tiene que recuperar el dinero pagado de forma retroactiva, ¿se van a colapsar todavía más los juzgados?
Sí, todavía más.
Oh, madre mía.
Pero bueno, tenemos que pelear. Esto nos lo ponen difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero lo cierto es que tenemos la razón. Yo siempre digo lo mismo. Ellos tienen el dinero, nosotros la razón. Y el tiempo lo tenemos de nuestro lado. Y ganaremos.
Claro que sí. A su fin, Patricia, ha solicitado que se suspendan los procedimientos que tienen pendientes hasta que Europa diga alguna cosa.
Sí, efectivamente, para evitar una sentencia contraria y que luego tengamos que levantarla, que es difícil porque una vez que es firme se considera cosa juzgada. Entonces ahí ya no podemos hacer nada. Uh-huh. Para eso preferimos pedirle al juez que lo detenga hasta que Europa decida.
Muy bien. ¿Por qué, Patricia, por qué reclamar con a su fin es mucho más seguro?
Por muchas razones. La primera es porque tenemos los mejores abogados. Hay muchos abogados ahora mismo que llevan temas bancarios, pero nosotros llevamos 10 años litigando y 10 años ganando. La segunda es porque tenemos hojas de encargo totalmente transparentes en las que decimos de verdad los riesgos. Y la realidad es que con Asufin hay mucho que ganar y nada que perder, porque nosotros, en caso de perder, no tenemos que asumir las costas. Esto es importantísimo. Hay sentencias que se pierden, no podemos engañar a los consumidores. Es verdad que ganamos el 80-90% de las sentencias, pero ¿y si te toca a ti ser el 1 de 10? Pues no tendrías que pagar al banco las costas. Con Asufin eso no sucede.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, te doy el teléfono, anótalo, igual no lo necesitas hoy, pero mañana sí, 93-676-3284, te lo repito poquito a poco, Asufin, 93-676-3284, y también en barcelona@asufin.com. Patricia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ara continua la programació a la vostra COPE més propera.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Ella tenía razón. De Keuning nos ha cambiado la vida desde que decidió que nuestras nuevas ventanas tenían que ser de Keuning. Disfrutamos mucho más de estar en casa, sin ruido, sin molestias, juntos.
¿De qué hablas, Paco?
Cariño, tenía razón. De Keuning nos ha cambiado la vida. De Kear en casa es fantástico.
De Kear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con De Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Es verdad, hay familias que tienen padres que jamás debieron apuntarse a esa liguilla de chavales. Por eso con la app de Mafresalud tramitas tus autorizaciones sanitarias y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, 4 minuts per sobre de dos quarts de dues, dimarts, avui 23 d'octubre del 2018, el mercuri marcant entre 16 i 17 graus. Jo, com que encara no he tret el nas per la finestra, almenys des de fa unes quantes hores, li pregunto als nostres propers convidats que acaben d'arribar a veure quina és la sensació tèrmica. Comencem la tertúlia dels polítics, sempre ben acompanyats. Avui amb nosaltres José María Córdoba, de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Molt bon migdia.
Carme Valls, del PSC, bon dia.
Bon dia.
Paco Cerdà, del PDeCAT i Unió, què tal? Bon dia.
Bona tarda.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Gemma Casal, de la Crida CUP, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Gemma, t'han fet tornar, eh?
Sí. Bueno, ens anem tornant una mica, no?
Bueno, no ho dic perquè la teva companya, que curiosament després resulta que amb el seu germà quasi bé anava junts a classe, és el que té Lleida, em va dir, és que a mi jo, això d'anar als mitjans no m'agrada.
Ja tornarà.
Sí. Jo li vaig dir, home, és anar perdent la pràctica, no?, tot plegat, però bueno. Escolteu, que tenim dos o tres cosetes per parlar, però abans el Paco ha arribat i m'ha aixecat la mà i m'ha dit, escolta, dona'm la paraula que hi ha una cosa que vull comentar amb la Núria Marín. És curiós.
Curiós.
Bueno,
no. Tenim amics comuns.
Ah.
En aquest sentit.
No polítics, eh? Ara no parlem de tema polític.
No, artistes...
Escolta, un aniversari.
Sí, l'aniversari de la Petit Galeria, ara ho parlàvem, segur que ella aportava les altres coses. No, jo més aviat, me fa molta il·lusió perquè nosaltres tenim molta relació, o jo la tenia, era com una persona molt a prop, de l'Albert com està d'ella, i de la Mari.
Que és el comú.
I que va ser director, no?, d'això. Jo crec que va ser una època molt revolucionària, sobretot a nivell ciutat, que va fer bullir molt la olla, no?, Jaume Magre, Víctor Pérez Pallarés, Leandre Cristòfol, etcètera, no?, tota aquella fornada que ara ho parlàvem, no?, acabant amb el que va ser a nivell musical, per exemple, per mi, eh?, Virtudes Homòlogues i una mica... d'un avançar en una ciutat petita com era Lleida i com continua siguent, però llavors més d'una revolució amb el món de l'art, amb el món de la música. I me deia ara la Núria, no?, que havia sortit de l'Aliança Francesa.
Bueno, hi havia un cert lligam.
Pel Jaume Magre, suposo que devia venir per aquí. I a mi realment me fa il·lusió. Això vol dir que ja tenim una edat,
sí,
no?
Sí, no. Jo era joveneta, i recordo que m'hi va portar el pare. No, ja ho sé, que no mos portem gaire. I recordo que ens hi portava el meu pare. L'Aliança Francesa en aquella època era com una finestra oberta al món, no?, perquè es feien cinefòrums, eh? Jo recordo haver vist pel·lícules del Godard, pel·lícules que... incòmodes pel franquisme, i la Petit Galerie era també un espai de, bueno, on s'hi havia fet exposicions del Joan Brossa, del Guino Bars, és a dir, artistes d'aquests transgressors, i que, bueno, obrien Lleida a un món sobretot de l'art, però també amb artesania.
Bueno, estan d'aniversari. Quin aniversari?
50 anys.
50 anys,
sí. Bueno,
tots s'han de celebrar, però és veritat que l'ésser humà ens fixem més en xifres rodones, eh? El 15, 20, el 25, 50... En
I,
fi.
I reivindicar, si em permets, des d'aquí la figura del... I reivindicar-la perquè sí que Leandre Cristòfol potser és més conegut i més reconegut, però... I amb això convindrà el Paco, estic segur que la figura de l'Albert Comé és molt important i probablement si no ell es va quedar aquí a Lleida i va voler quedar-se aquí a Lleida, i és un artista que probablement si no s'hagués quedat a Lleida, doncs
No, seria... i la figura de la seva
té un espai, eh? Té un espai al Beaubourg, a París, vull dir, és un artista reconegut.
Núria, no, canviem de tema radical, jo suposo que no és així, però la darrera tertúlia no em va quedar clar quan t'anomenava el Paco doctora Marín.
No, jo sóc professora de música i d'història, vale, de l'art.
Ho dic perquè des de demà les infermeres i infermers ja estan autoritzats a prescriure medicaments, i ara m'ha vingut al cap, dic ara, com que li diem la doctora Marín, dic ara no sé si també està de la branca.
Dono mèrits que no tinc.
Alberto Fernández Díaz, Dolors, que va estar a Lleida ahir. Sí, alguna novetat de cara al mes de maig?
Bueno, va ser una reunió bàsicament de treball, eh? Ell va aprofitar, ell és un perico d'aquestos de...
Perico de futbol, eh?
Sí, sí, perico de futbol, és de l'Espanyol, no? I llavors jugava el seu equip a Osca i va aprofitar la proximitat amb Lleida per fer-nos una visita als companys de Lleida i fer una reunió de treball per d'alguna manera fer estratègies comuns cara a les municipals. La veritat és que va ser una reunió molt interessant i sobretot perquè l'Alberto és una persona de tota la vida del partit, un treballador incansable, no? I sempre ens aporta molt. I quan parlaven ells de la Petite Galerie i sobretot de l'Aliança Francesa, a mi m'han vingut molts records, no? Mira, jo precisament parlàveu d'edat i d'aniversari. Jo ahir vaig fer 60 anys, que es diuen...
Que es diuen ràpid.
Felicitats, correcte, però un detallet...
Aquí no sé què passa, però ningú s'estira, tu.
Clar, és que si ho fas públic...
Ni vermutillos ni res.
No, felicitats.
Parlaves del número redor,
que sí.
50, d'unidó els meus.
Bueno, però és igual, els de cadascú s'han de celebrar cada any.
Però el cert és que al parlar de la Petite Galerie i de l'Aliança Francesa, no, a mi el que m'ha recordat és quan ja tens aquesta edat, no?, pues una part molt important de la meva vida. En aquella època, els que tenim una certa edat, l'idioma que estudiàvem era el francès. Vull dir, l'anglès era...
cosa que agraeixo, eh?
Molt poca cosa i durant molt poc temps. I el francès, a Lleida, no? I ara evocaré també... Hi havia dos llocs, bàsicament, on s'estudiava francès. L'Aliança Francesa i Monsieur Borràs. Jo era de l'Aliança Francesa, no? I, per tant, Núria... quan tu parlaves del paper que va desempenyar aquesta acadèmia de francès, però que no era només una acadèmia, jo crec
que era més coses,
efectivament sí. era molt més, va lligat, no, a tota una sèrie de records, no solament culturals, d'aprenentatge, sinó molt més, no?
Els records que deu tindre la Dolo, que no els diu.
Ens queden 18 minuts i mig i tinc dos temes per llançar sobre la taula. Segurament no acabarem ni el primer, però és igual, jo us el llançaré. Un, que us el trec jo, perquè és actualitat, i l'altre, que ens han enviat a través del WhatsApp un oient, el 664-526-180. El que us trauré jo és Diputació de Lleida, tema arreglat, tema tancat o no, i el que ens envia un oient és que avui ha llegit al diari La Mañana que hi ha un jubilat a Lleida que es dedica a fer manteniment de la ciutat de manera altruista. És a dir, va amb un aparell i va tallant herbes, i va tallant branques d'arbres, i va fent manteniment de la ciutat. El tema, suposo que és, si és que l'Ajuntament no té prou recursos, o la ciutat se li ha fet massa gran, o és que hi ha zones... que s'atenen més i d'altres que s'atenen menys. Si voleu, per ordre cronològic, anem cap a la Diputació. L'altre tema és interessant, crec també, i si no l'acabem de tractar avui, el podem tractar un altre dia.
Més interessant l'altre sí. Tema.
Diputació de Lleida, Paco Cerdà. Tenim nova presidenta, Rosa Maria Perelló, alcaldessa de Tàrrega. S'ha ampliat amb una persona més de vicepresidència, ara n'hi haurà 5. I se li ha demanat a Renyer fins i tot que renunciï aviat a la presidència del partit. Diputació de Lleida, tema tancat?
Bueno, no ho sé, la Dolo deia que no, fa poquet. Però, a veure, des del meu punt de vista, amb el tema organitzatiu sí, jo crec que se va fer una votació, fora de que no, evidentment, no tothom estava d'acord. Amb el moment i amb el punt de la votació...
Fem-ho breu, sisplau, a tots us ho dic, per a veure si podem abordar l'altre tema, també.
I res més, jo penso que és tema tancat. Jo crec que el que tenim que fer tots els diputats, aquí hi ha tres, és intentar de que una cosa sigui el que ha fet el president Reñé en el seu moment, i una altra cosa és el funcionament de la Diputació, que té que anar el millor possible perquè el territori ho necessita, i ho necessita urgentment, no? Necessita de que la Diputació funcione. I aquí tenim que estar involucrats tots, amb diàleg, etcètera.
No? Núria Marín.
Home, per nosaltres no és un tema tancat. Ja l'altra vegada ja vaig dir que estàvem a l'expectativa i, bueno, aquesta expectativa...
Perdó,
mal començament.
Tant Esquerra com el PSC i no sé quin altre grup, veu, el dia de la votació veu expressar molt malestar,
sí,
per com es va fer. Eh?
Com s'havien fet les coses, i sembla ser que no canvia massa, no? Nosaltres, no. Aquesta creació semblava, que el tarannà de la nova presidenta era de diàleg i d'arribar a consensos i de parlar-ho tot... No se'ns ha demanat opinió. Jo entenc que ells tenen majoria i poden fer el que vulguin, no? Però no se'ns ha demanat opinió de què en pensàvem amb aquesta nova...
Jo entenc que encara que tinguis majoria no pots fer el que vulguin, no?
Sí, no tenim majoria, no. Tenim una majoria absoluta.
En teoria no, però...
no tenim una majoria absoluta.
Bueno, però algú en aquell ple va dir les majories, la majoria és la que és, ja ho va deixar molt clar.
Bueno,
una nova vicepresidenta, que presidència, la creació d'una nova vicepresidència, que sembla que sigui un repartiment del territori als barons, entre cometes, si em permeteu, a priori sembla això, a contentar tothom, i per nosaltres no és un tema tancat, perquè hi ha tot el tema de què passarà amb el nou processador, què passarà amb els ajuts directes, si es continuarà fent igual, per tant, tema tancat, res.
Gemma Casal, la Crida CUP finalment va posar relleu a la vostra cadira, oi?
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, ara hi ha el Bep Cabré.
Això.
El Bep Cabré, doncs, ocupa el lloc que va deixar el Joel. Bé, jo crec que va ser aquí també que ja vaig expressar el que pensava, almenys el que pensava en general sobre el tema de la Diputació. Creiem que és un tema molt greu, perquè no es tracta de que el Reñé hagi fet o hagi deixat de fer. El Reñé ha fet o ha deixat de fer perquè hi ha un sistema dins del propi partit de Convergència i Unió que està molt enquistat, que permet fer i deixar de fer. Per tant, canviar una persona és fer un acte de maquillatge que no serveix absolutament de res. Perquè els contractes, suposadament, que van acabar afavorint amb aquest senyor, amb aquests senyors, amb aquestes constructores, etcètera, etcètera, passen per els diputats i del govern de la Diputació, i la gent se'ls llegeix i voten allà. Per tant, hi ha responsables. I si és veritat, que això ja ho decidirà un jutge, que aquests diners van anar a parar a les arques de Convergència, no és una qüestió del Reñé, és una qüestió de tot un sistema i de tot el partit. Per tant, qui havia d'haver dimitit allí no és el Reñé, sinó que és Convergència i Unió. I el que no pot ser és que no hi hagi control a les diputacions i que no sigui un espai democràtic. Nosaltres creiem que la Diputació ha de desaparèixer com a tal. No hi pot haver càrrecs que no han estat triats per elecció directa, no? Sinó que són indirectes, i per tant, com diu la Núria, és un repartiment territorial d'interessos completament caciquil, perquè ho hem de dir així, i no es fa una distribució ni justa ni equitativa dels recursos que són de totes. Per tant, evidentment, ni s'ha tancat ni es tancarà.
José María Córdoba.
Bueno, el tema de diputación es un tema que lo lleva mi compañera, Ángeles Ribes, pero bueno, así por encima y por decirlo de alguna manera, pues nosotros estamos de, a nivel de...
Perdó, Ciutadans també es va sumar a les crítiques, sí, del dia de la votació, sí, és veritat, sí, l'altre, sí, que em faltava.
Sí, lo que sí que, bueno, es un tema, se ha cambiado de presidencia por el tema de la judicialización del señor presidente, del señor expresidente, señor Reñé. Nosotros estamos por la presunción de inocencia, por supuesto, como podría ser de otra manera. A mí lo que me hubiera gustado saber es qué hubiera pasado si... creo que un miembro de la CUP que todavía no tenía toda la documentación en regla, o si el señor Boya hubiera estado, posiblemente hubiera cambiado un poquito las tornas, creo.
Aquí tots van manifestar el nostre desacord, vull dir, no calia tant corre, però bueno, les majories, repeteixo, com ja es va deixar molt clar, la majoria o les majories, la majoria és la que és, vale? Pues ordeno y mando.
I poco más que comentar.
Dolors López.
Sí, bueno, precisament a la Junta de Portaveus, tots els grups, excepte el grup que sustenta el govern, tots els grups sense excepció, vam demanar que el ple es retrasés tres dies, per tal que el senyor Paco Boya pogués ser present i per tal que el representant de la CUP pogués tenir l'acta i, per tant, també haver pres possessió, no? Però, bueno, durant el ple, el senyor Latorre, com a portaveu, ho va deixar molt clar, no? Precisament van voler adelantar en contra de tota l'opinió dels grups de l'oposició exercint la seva majoria, sobretot en aquell moment, precisament per evitar una possible majoria de tota l'oposició. Que siguem clars, hauria estat pràcticament impossible, és molt difícil. Esquerra va plantejar al seu moment una moció de censura, siguem clars. Jo, com a Partit Popular, jo no em podré ficar mai d'acord amb Esquerra Republicana per una moció de censura. I segurament algun altre partit, pues, igual també. Era molt difícil unir a partits molt diferents. Però, en tot cas, l'equip de govern va tindre aquesta certa por i va exercir, com ha dit algú i com jo vaig dir a la intervenció en el ple de la Diputació, l'ordeno y mando. Uh-huh. L'ordeno y mando per assegurar la presidència. Perquè l'excusa que van dir a la Junta de Portaveus de que la Diputació necessitava un govern no venia de 3 dies. La Diputació ja tenia un govern perquè tenia una presidenta en funcions. I la presidenta en funcions pot signar, pot fer i pot desfer exactament igual. I més per 3 dies. No? Per tant, l'excusa no val i la realitat és aquesta por a que l'oposició s'hagués ajuntat i amb aquella majoria no haguessin tingut aquesta presidència de la Diputació. I per acabar, molt, molt breument, no està tancat perquè el president de la Diputació ha dimitit només de president de la Diputació, continua sent diputat, continua sent president del partit i inclús...
Ja veurem com acaba això.
I amb això, Gemma, coincideix això, al final... En tots els casos de corrupció, allà on siguin, sempre hi ha un cap de turc, en aquest cas, que no dic que no siguin culpables els caps de turc, però que en aquest cas ha estat el president de la Diputació, però tot el que hi ha al darrere, això, pues, bueno, amb el cap de turc ja queda tapat.
Carme Valls.
Bueno, jo crec que tota la taula coincideix en que s'ha fet molt malament. Suposo que Convergència sabrà per què ho fa. És cert que fent aquestes coses dona peu a que després doncs, part de les seves respostes doncs, quedin en no res, perquè des del moment que un se comporta així sembla que dona peu que els altres facin coses semblants. I jo també estic d'acord amb la Gemma i amb la Núria, que l'altre dia en parlàvem, de quina és realment la funció de la Diputació, no? El PSC ja sabeu que ha votat sempre a favor de les vegueries, d'un repartiment del territori diferent, i per tant a lo millor seria el moment ara de que ens plantegéssim realment quina és la funció de la Diputació, no?
Molt bé, si no hi ha alguna rèplica molt breu, saltarem a l'altre tema. Mira, justament ha sigut donar el número del WhatsApp i rebre un altre missatge que li interessa molt que tractem aquest altre tema que dèiem. És una notícia que sortia a la premsa, com moltes altres, però que pot tenir un rerefons o no. Per això us ho deixo sobre de la taula, i és el manteniment de la ciutat, al final. Estem parlant d'una persona jubilada que pues, perquè li agrada, ningú li ha manat ni reivindica res, i fa manteniment.
Una pregunta, pel que sembla només fa jardins, no?
Sí.
No fa de paleta.
No,
o sigui... No, perquè si fa de paleta...
Si
també té habilitats d'això, no, el cridaria, o sigui, en alguna
que,
zona.
El que està fent doncs, és retallar branques, treure herbes, etc. I la realitat ens diu que si tu et passeges per tota la ciutat de Lleida, es descobreixen llocs on la herba està ben abundant i d'altres llocs que estan molt ben cuidats.
Però no serà per
que si
senyor.
Només fos això... Però
tiro damunt de la taula aquest tema. Núria Marín, que va que tens ganes del
és
tema.
Que és casualitat, eh? Precisament, avui, aquest matí, quan sortia de casa, una veïna... No, una veïna del barri, jo visc al barri antic, m'ha dit, escolta, tu que estàs a l'Ajuntament... Clar, la gent se pensa que estic a l'Ajuntament i que mano, no? O que puc decidir. Dic, jo estic a l'oposició, però vaja. I m'ha fet esment de com estava la vorera del carrer Bonaire, que hi ha un desnivell espectacular. Allí, quan és un barri on viu molta gent gran, allí, quan plou, ja no hi passa ningú. L'altre dia va caure una senyora. Bueno, és lamentable l'estat dels carrers en general de tota aquella zona. I clar, jo li he dit, ho hem dit, hem fet fotos, ho hem reclamat, però el mantra de s'està fent, s'està mirant, ho estem treballant, impere. Bueno. I no hi ha manera de desencallar-ho, vull dir, és que, clar, les queixes, hi ha moltes queixes de gent de que és una ciutat cara, bruta...
Jo crec que
Carme Lleida... Valls, com a al·ludida, no personalment, bueno,
sinó jo sí que no mano.
Al grup que representa, eh?
Però jo crec que el tema de que Lleida és una ciutat bruta...
Perdó, els demés em demaneu...
Jo crec que estem equivocats, eh? Lleida no és una ciutat bruta. Lleida crec que és una ciutat que té molt incivisme, desgraciadament, que l'Ajuntament ha fet molts esforços i s'ha ficat molt damunt de la taula el tema de recuperar aquesta ciutat, que Lleida ha guanyat molt. És cert que s'han ajardinat moltes zones, és cert que en zones que semblen més ben cuidades que unes altres, però jo a vegades segur que ens passa a tots, no? Passes per una plaça pel matí, acaba de passar el camió, net, no sé què, no sé quantos, tornes a passar perquè surts de la compra i dius, com és possible? Sembla que no hagi passat el camió. Jo crec que hem de treballar molt sobre el civisme de les persones. Últimament, abans, era una cosa que entre tots, quan algú te veia fer alguna cosa al barri, ara no, ara sembla no, que tots tenim dret a fer-ho tot.
Ens queden 5 minuts, fem intervencions
només una
breus,
cosa,
sisplau.
Només que el tema aquest de la jardineria, bueno, no sé, aquest senyor, segurament, tots tenim un racó a casa que dius podria estar millor o pitjor, segurament, bueno, segurament li diverteix i tot, no crec que sigui la funció que hagi de fer ningú.
Uh-huh. Gemma Casal, José María Córdoba, Dolors López i Paco Cerdà, si arribem, no?
Espero que sí.
Sempre et deixem pel final, Paco, ho sé.
Bé, bueno, que avui ha començat.
És veritat, sí. Avui ha començat.
Però tu corre, que si no, no arribo, va.
Eso corre.
Bueno, el que és evident és que Lleida necessita inversió i ganes de manteniment en l'espai públic. I, evidentment, no ho ha de fer un senyor que va passejant-se, que faci el que vulgui, però no
jo
és la seva funció.
Jo crec que això és anecdòtic, eh?
Però no, però el que és més greu és que és veritat que Lleida és una ciutat bruta. Té racons i té, sobretot, barris en els que no es fa neteja com s'hauria de fer. Hi ha carrers, i això va en funció de la classe social que viu en aquell barri en més d'una ocasió. El que és evident és que la privatització del servei de neteja comporta reducció de qualitat laboral i de seguretat laboral dels treballadors que fan la neteja i també de disminució de les hores i dels recursos que es destinen al carrer, tot per aprofitament i enriquiment d'una empresa, en lloc de fer la funció que ha de fer del manteniment. Hi ha abandonament en totes les zones que estan al voltant del mercat després del dia de mercat. Hi ha racons on no hi ha ni il·luminació, ni neteja, ni absolutament res. Hi ha persones dormint al carrer sense vàters públics. Per tant, la gent fa les seves necessitats al carrer. I que hi ha una qüestió d'incivisme? Sí, és evident, però diguem que la pobresa i la deixadesa, o sigui, la pobresa de la gent i la deixadesa de l'Ajuntament i la irresponsabilitat no pot recaure en mans de la ciutadania que és incívica.
José María Córdoba.
Jo també estic...
No m'ha intervencions de 40 segons.
Sí, no, jo també estic amb el que has dit la senyora Valls, que estic d'acord en el tema de que aquí el que hi ha és molt incivisme. Jo penso que no és dolent això que una persona agafi, surti al carrer i netegi pues si te trobes un paper o si, no, jo com que sóc de poble, jo me'n recordo que tota la vida
això crec però, que ho fem tots els de la taula
no tots jo me'n recordo que tota la vida els de matí m'aixecava i les senyores i els senyors grans aixecaven netejaven la part d'enfront de la seva casa, no? és un tema de fer la ciutat més teva i a mi no me'n sap greu des de luego que aquesta ciutat té coses a millorar i possiblement una d'aquestes és la neteja. El tema de ahir mateix vaig rebre un missatge, igual que tu, també m'agafen la gent i me van enviar una fotografia. La senyora Úrsula m'ha enviat una fotografia del carrer Convells, un forat que hi ha allí. Bueno, pues resulta que hi ha una app que tu entres en aquesta
app, una aplicació per
fiques això, la fotografia i, bueno, si no fan res, llavors dius, bueno, aquí sí que tenim un problema. Uh-huh. O sigui, hi ha mitjans per poder arreglar aquestes coses.
Apunta Lleida, es diu.
Dolors
sí,
López.
Sí. Posar tota la responsabilitat
Lleida
hi ha bones inspeccions, home.
No és dolent que la gent participi.
Dolors López i Paco Cerdà, però molt breu, sisplau.
Sí, jo intentaré ser breu perquè pugui parlar el Paco. Lleida és una ciutat en la que han primat les obres faraòniques davant de lo que és el manteniment de la ciutat. I això des del grup municipal del Partit Popular ho han denunciat en moltes ocasions, no? De dir, potser ja no és el moment d'obres faraòniques, és que ja les tenim totes, eh? I és el moment de mantenir la ciutat, una ciutat neta, cuidar els petits detalls, no? I els petits detalls són aquests que aquest senyor, amb tota la bona fe del món, pues està intentant solucionar.
Bé.
Paco Cerdà.
Jo estic d'acord, a Lleida falta... Temps, gràcies. Falta manteniment perquè hi ha moltes voreres que estan molt malament, dependent del barri. El meu barri, les voreres estan fetes un nyapo. I quan... I quan els arbres deixen el que tenen que deixar, costa molt. Jo tinc moltíssimes queixes de veïns i suposo que molts dels que estem aquí de regidors diguen-nos, escolta, més que això es tindria que esporgar o no han netejat en una setmana. Bueno, són coses de que moltes vegades ho solventes trucant, però no de forma automàtica. Per tant, lo d'aquest senyor suposo que és una anècdota.
Sí, per això us ho deia.
Però realment jo penso que cal fer un gran esforç perquè la gent de Lleida tingui la percepció de que Lleida està cuidada i neta.
És el problema de les externalitzacions.
No, me'n recordo un detall d'un...
Hi ha una empresa que vol treure beneficis. Vol treure beneficis...
Ens ha sobrat temps.
Bueno, sí. L'altre dia, en una pàgina, van posar un senyor, un veí, va posar una fotografia d'un paper que estava va sortir al carrer i se va trobar un paper. I va fer la fotografia i el va enviar com a protesta. Mira que tinc el carrer sus. Està molt brut, el carrer. I el dia següent va tornar a sortir i se va trobar el paper una altra vegada, va fer una altra vegada el paper. I al final la gent li va posar, escolta, i si t'agatxes i te l'agafes tu? Vull dir,
que però una cosa és un paper i l'altra cosa és... el tema que deixen els arbres i tot aquest tipus de coses que tu no pots fer.
Requereix, no pots deixar la responsabilitat.
10 segons.
La responsabilitat.
Hi ha coses a millorar, estic seguríssim.
Bueno, fem una cosa, escolta, us poso deures. Doncs us poso deures.
Venga.
La ciutat s'ha fet massa gran i els serveis de manteniment i neteja no han crescut. O
és que estan externalitzats.
S'han privatitzat.
S'han privatitzat.
I això és un greu problema per la ciutadania.
Doncs quan es va fer els plecs de condicions a l'externalitzar no es va especificar que la ciutat creixeria o què passa aquí. Ho acabem de tractar el proper dia.
Hi ha gent que s'enriqueix. Que s'han de treure beneficis.
José María Córdoba, Dolors López, Carme Valls, Paco Cerdà, Núria Marín, Gemma Casal, gràcies. Bona setmana.
Gràcies a tots. Bona tarda.
Nosaltres arribem a les senyals horàries les 2 de la tarda. Que acabis de passar bon dimarts. Demà hi tornem, 12:20, puntuals com sempre.